Camp a la taula, el món de la Terra a primera veu, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Molt bona tarda. Avui comencem el Plusvàlua, el seu programa, ja ho saben, d'economia en valors, amb notícies bones, positives. La producció industrial creix un 3,4% al febrer a Catalunya. Tanmateix, aquesta setmana ha estat una setmana tocada principalment pel debat sobre la consulta a Catalunya i, a més, sobre algunes instruccions des de les institucions que regulen els termes monetaris internacionals, com l'FMI, que urgeix l'Eurozona a sanejar els seus bancs perquè el crèdit flueixi. Aquestes seran algunes de les notícies que tractarem amb els nostres tertulians la segona part d'aquest programa. Però abans parlarem d'un tema universal, un tema que justament aquesta setmana el Papa Francesc en posava èmfasi i deia que era molt important, era un tema prioritari, i és la pau. Avui parlarem amb el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
But let me say one thing. I am a Catalan. Today a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why.
Aquestes eren les paraules d'un magnífic Pau Casals en el petit discurs que va donar a la Casa Blanca. La figura de Pau Casals, un català universal qualificat amb tot l'encert com el millor violinista, violacentista del món, no es pot destriar de la seva doble vessant musical. Per una banda, violoncel, director d'orquestra i compositor, i per l'altra, la seva vessant humanista. Al marge de la música que va omplir tota la seva vida, com la que escoltem ara mateix, s'han de destacar les seves conviccions humanistes i la seva lluita en favor de la pau, la justícia i la llibertat. De fet, el millor qualificatiu que hom pot aplicar a Pau Casals és d'un home de pau. La trajectòria personal del mestre Casals fou la d'un músic fora de categoria, fora de sèrie, podríem dir. Però singularment, a més, destaca com la d'un humanista excepcional, defensor de la pau i de la llibertat dels pobles. Un virtuós que va fer del silenci una arma política. Pau Casals va deixar de fer concerts a la Unió Soviètica i després a l'Alemanya nazi, com a protesta contra els abusos d'aquests règims. I va deixar de tocar en públic després del 1939, quan des de Prades va veure la misèria i les penúries dels refugiats, els que va ajudar intensament. I a partir dels anys 40 també va deixar de tocar a tots aquells països que donaven suport a la dictadura franquista. Una vegada un periodista anglès li va preguntar per què havia deixat de tocar el 1939 i es va posar a ajudar els refugiats. I ell va contestar: "Quan veus tanta misèria, no pots pensar en la música." Quan a l'any 1971 va rebre la Medalla de la Pau per part de les Nacions Unides, el discurs que ara mateix sentíem, ho va agrair tot dient: la pau ha estat sempre la meva més gran preocupació. Amb aquesta curta frase mostrava al món la seva gran vessant d'humanista, amb la que va revelar la seva vida de músic universal. Casals no va poder morir a Catalunya, però la seva estimació per la terra on havia nascut la va plasmar amb la creació de la seva fundació, la Fundació Pau Casals, i amb ella ens queda a Catalunya el seu llegat, que serveix als més alts ideals de la música i als ideals humans als quals ell hi va dedicar tota la vida, amb l'objectiu fonamental de que, sens dubte, la música pogués contribuir a fer un món millor. Avui, el Plusvàlua, amb aquesta preciosa editorial del secretari d'Estudis del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el Joan Maria Solà, obrim l'entrevista amb el director de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo. Bona tarda.
Bona tarda.
Pardo. Després de tenir una persona, hi ha vegades doncs, que la vida ens regala persones de llum, persones especials que ens donen en el món i a les futures generacions un gran llegat, no només amb la seva obra, sinó amb les seves paraules i amb el seu, amb la seva manera de fer, amb el seu exemple. Com se sent vostè portant aquest llegat d'alguna manera?
Bé, en primer lloc vull agrair la invitació a participar en aquesta tertúlia i tenir l'oportunitat de poder parlar de Pau Casals i de la Fundació. Però responent a la pregunta, jo només sóc una peça més d'un equip de gent molt compromesa i, per tant, la responsabilitat és d'un patronat que presideix el Pare Abat de Montserrat i que va ser creat per Pau Casals i la seva esposa en aquells moments, Marta Montañez, el 1972. Diguem-ne que aquesta responsabilitat és una responsabilitat compartida de la qual jo només sóc una peça més i represento l'equip tècnic, un equip petit però molt compromès amb aquest projecte amb el que tots tenim vincles històrics importants.
Quins serien ara, actualment, que han passat molts anys des d'aquell 1939, per suposat, però també des d'aquell 1971, en què Pau Casals doncs, rep la medalla de la pau per les Nacions Unides. Ara, quins són els objectius de la Fundació Pau Casals? Per què lluita?
Bé, essencialment, la Fundació va ser creada per preservar el llegat artístic i cultural d'un innovador. Estic d'acord que segurament Pau Casals és un nom associat a la pau, però és que, a més de ser un home compromès amb els valors, va ser un innovador. Va ser un innovador amb la música, va ser un innovador amb el cello, el rescata com a instrument i passa a ser, i li dona la dimensió d'instrument solista gràcies a Pau Casals. Per això se'l reconeix internacionalment, a part de el seu virtuosisme en la interpretació del cello i com a director i compositor. En aquell moment els objectius eren preservar aquest llegat artístic, cultural, musical, però també, per altra banda, promoure aquests valors que ell va defensar amb els fets al llarg de la seva llarguíssima vida. Va viure 97 anys, va néixer el 1876, l'any que es va inaugurar el mercat del Born, va veure arribar l'home a la Lluna i abans va fer moltíssimes coses. La seva vida està marcada per la innovació i per la intensitat. En aquests moments la Fundació què és el que pretén? El que pretén és continuar desenvolupant aquests objectius de preservar aquest llegat. La Fundació gestiona, gràcies a moltes persones que han passat pel patronat amb càrrecs diferents, gestiona segurament el que és un dels millors museus dedicat a un músic a Europa. És una instal·lació museogràfica que es va inaugurar el 2 de juny de l'any 2001, però a més d'això va crear justament ara fa 30 anys una beca que és l'expressió d'aquesta preocupació per promoure el talent de joves intèrprets, no només amb el cello, sinó també amb altres instruments, i específicament dedicada, en aquest cas, al cas de la beca, a promoure el cello. Per tant, els objectius són preservar aquest llegat, posar en marxa projectes de difusió cultural relacionades amb la dimensió artística i cultural del mestre, però alhora també l'altre gran apartat, que és defensar aquests valors. Pau Casals, si va ser alguna cosa, va ser un demòcrata profund. Ell, el no rotund quan s'exilia a Prada de Conflent, és un no pel fet de veure que la seva terra havia estat ocupada militarment i s'havia acabat amb els drets i les llibertats de les persones, causa que ell defensa no només en relació a Catalunya i a l'Espanya republicana en aquell moment, sinó que defensa des de Prades, com molt bé ha dit, respecte als refugiats dels camps d'Argelers i tots els refugiats republicans, i trasllada aquesta missió i aquesta actitud, posar en marxa aquesta campanya de lluita contra la, la Guerra Freda, la cursa d'armament nuclear, i promocionant activitats de tot tipus. És patrocinador d'Amnistia Internacional. És a dir, Pau Casals és un home compromès amb la gent, amb la dignitat de les persones, i la Fundació en aquests moments el que pretén és, fent una lectura contemporània d'aquest repte, continuar preservant aquest llegat, però alhora impulsar aquesta dimensió relacionada amb els valors, amb l'espiritualitat, que va marcar tota cadascuna de les accions importants i rellevants de Pau Casals.
Senyor Pardo, arriba un moment que Pau Casals diu: quan veus tanta misèria no pots pensar en la música. Però al mateix temps, a mi m'agradaria preguntar-li, no? Quan un escolta Pau Casals no pot pensar en la misèria.
Bé, a mi m'és molt difícil. Jo no sóc ningú per parlar en propietat de Pau Casals. Sóc només un humil coneixedor de la seva biografia i tinc el privilegi de treballar justament conjuntament amb aquest equip tècnic molt compromès i amb un patronat que es desfà per la continuïtat, pel rellançament de la Fundació. Però jo crec que la música segurament escriu, és capaç d'escriure allò que en paraules encara no es pot descriure. Jo crec que en la música hi ha un motor també d'innovació, les arts en general. I si bé és cert que Pau Casals esmenta això, dir no puc pensar en la música quan hi ha aquesta misèria, quan hi ha aquest dolor, també és cert que la música i les arts en general poden construir esperança. Jo crec que la veritable misèria, el veritable dolor, es produeix quan un ha perdut l'esperança. I si alguna cosa va ser Pau Casals, almenys des del meu punt de vista, va ser un constructor d'esperança, que va disseminar allà on va estar. Després de cada bombardeig, Pau Casals es mobilitzava, organitzava activitats. Abans de la Guerra Civil va crear l'Associació Obrera de Concerts, justament perquè no en tenia prou amb haver triomfat a tot el món i haver conquerit els principals escenaris i auditoris del món. Ell volia fer arribar la música com un missatge digne, de dignitat, d'esperança a la gent, i per això aquesta iniciativa de l'Associació Obrera de Concerts. No? Per tant, jo crec que la música, i en aquest cas gràcies a Pau Casals, va ser també un arma, un instrument de bé, de bondat. No?
Escoltem ara Pau Casals tocant aquesta melodia Sant Martí del Canigó. Senyor Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, en els dies d'avui, en el que la crisi, doncs, la setmana passada vam poder tenir el director de Càritas aquí a Catalunya, doncs molta gent està patint. A més, hi ha una creixent tensió, ho hem vist aquesta setmana també amb el debat a la consulta entre Catalunya i Espanya. I també el Papa Francesc aquesta setmana ens recordava la importància de la pau, d'acabar amb conflictes com, per exemple, el de Síria. Com veuen des de la Fundació tota aquesta tensió social i que passen els anys d'alguna manera i no acabem de trobar com a éssers humans l'encaix, la manera de viure?
Bé, abans em preguntava la defensa i el repte que suposa preservar aquest llegat. Bé, evidentment hi ha una persona clau en aquesta funció, que és la nostra vicepresidenta, Marta Casals, vídua de Pau Casals, no? Algú que ha viscut amb ell és segurament el millor per saber el camí i veure els reptes i resoldre les incerteses. Dic això perquè un debat permanent de la gent que està implicada en la gestió del projecte és preguntar-nos què estaria fent ara el mestre en aquest context. i segurament s'hauria revelat i hauria posat en marxa moltes iniciatives, algunes de les quals, doncs, justament aquest matí, amb alguns patrons, entre ells l'Alfredo, que està present aquí, en parlàvem, no? Aquest reinvent, diguem-ne, de la Fundació, també tocant els temes relacionats amb la dimensió dels valors. Ho dic això perquè està clar que la crisi té unes causes que resideixen en l'oblit dels valors. La meva modesta opinió és que estem patint els efectes de la desregulació dels mercats d'un model d'economia financera que ja fa anys va superar en impacte en el PIB mundial a l'economia productiva. En aquesta circumstància, i atès aquest fet, és molt més fàcil fer diners especulant que no pas posant risc, assumint riscos, posant intel·ligència, capital i capacitat de treball. I en aquest sentit, per tant, doncs, em sembla que el que estem patint és justament una expressió de la cara més salvatge del capitalisme especulatiu, que si justament està marcat alguna cosa és l'absència de valors. Les notícies d'avui justament ens parlen d'aquestes accions, no? Quin és el paper de la Fundació en aquests moments? Doncs intentar, sense, des del més absolut respecte i rigor, fer arribar la seva veu, diguem-ne, ajudar modestament en recordar aquests valors que Pau Casals va defensar al llarg de tota la seva vida amb accions concretes. I aquestes accions, com he dit abans, tenen un vector importantíssim, que és la música, com alguna cosa que ens hauria de germanar i pot descriure coses per les quals encara no hi ha paraules, i ens apropa a la dimensió espiritual de tots els éssers humans, sigui quin sigui la creença i el nostre origen i la nostra convicció, diguem-ne, personal, però alhora també intentant apropar mitjançant estratègies i projectes de compromís amb les persones al debat de les idees. És a dir, aquest debat de les idees en el que els valors haurien de tenir una presència que, com es veu pels efectes de la crisi, fa temps que potser hem deixat de tenir en compte com a explicació de coherència a la nostra existència. Treballem per viure, vivim per treballar. L'economia ha d'estar per sobre de les persones o les persones per sobre de l'economia. Segurament que Pau Casals hagués encapçalat accions d'ordre divers en aquest sentit. Des de la Fundació, que ens plantegem és, des de la nostra modesta posició, treballar en aquesta direcció i, per tant, mantenir vius en fórmules contemporànies aquesta expressió de compromís amb la vida, amb les persones, amb la dignitat.
Algunes persones, amants de la música i grans músics, han sentit una mica el sentiment que vostè ens intentava transmetre, que la música pot ser un catalitzador d'aquests valors. Per exemple, Daniel Barenboim, no sé si ho pronuncio gaire bé, el director d'orquestra que va crear aquesta orquestra entre Israel i Palestina, i que el que volia d'alguna manera era donar a entendre que a través de, o que el que vol d'alguna manera, que a través de la música es pot arribar també a un diàleg de l'ànima, no? Potser més enllà dels conflictes polítics o estatals que pugui haver en una nació. Avui, amb el llegat, com dèiem, de Pau Casals, un Pau Casals que, a més a més, reivindicava profundament el sentiment català, enmig de les tensions que tenim, com podem fer sentir aquest sentiment que ens uneix entre les persones? Com ho fan? Com treballen?
Bé, amb els projectes que gestionem, i en aquest cas, essencialment, des del museu que dirigeix la Núria Ballester, amb un equip petit però molt compromès, el que intentem és explicar, a partir de la lliçó de la biografia, del recorregut vital de Pau Casals, com ell encarava això. I hi ha els documents, els elements i també la comunicació audiovisual per entendre la dimensió del que feia, com la seva vida diària estava impregnada d'aquesta qüestió, no? Però a part d'això, jo crec que és que hi ha una reflexió que està per sobre i en la qual la música té un paper important, com totes les altres arts, que és que el que més ens diferencia de la resta de primats és la nostra dimensió cultural. I, en canvi, continuem pensant de la cultura com un aditament, com una part que forma part de les expressions, quan, de fet, som éssers culturals i tot el que fem, els nostres somnis, acaben construint els futurs. El futur, el present i el futur no és altra cosa que la construcció real d'un malson o un estat de felicitat que algú va imaginar. Tot és un projecte mental, això ho va dir molt bé el professor Manuel Castells. I dic això perquè la música, com una de les arts importants, forma part d'allò que ens pot remetre i ens pot connectar amb el sentit de la vida. Per justament la capacitat de fer-nos reflexionar sobre el que hauria de ser una actitud de modèstia davant de l'existència. Som éssers culturals i, en canvi, han rellegat allò que ens diferencia de la resta de primats i de la resta d'éssers vius a un paper moltes vegades pretesament decoratiu, quan ha de ser, hauria de ser el motor de moltes coses. A més de les creences personals de cadascú, allò que ens agermana, ens apropa i expressa aquesta capacitat superior és la cultura. L'expressió de capacitat de produir ciència i de produir art. La música és un dels productes més importants que aquesta espècie a la que pertanyem ha estat capaç de produir. Per tant, segurament si hi hagués més música en el món, si hi hagués més proximitat amb l'art, si el binomi educació i cultura formés part del que s'hauria d'entendre com els vectors de desenvolupament, i així ho diu Nacions Unides quan parla de desenvolupament humà integral, segurament no haguéssim caigut en aquesta situació que en aquesta curtíssima i brevíssima etapa històrica, després dels 14.700 milions d'anys que té d'història l'univers i els 4.500 que té el planeta Terra, de la qual la nostra espècie n'ocupa una petitíssima part, segurament serà un episodi més, però amb un dolor que seria segurament evitable si els valors haguessin precedit l'activitat econòmica, empresarial, política i en la vida de totes les persones, anònimes o conegudes, aquest respecte i aquesta coherència amb l'essència de la dignitat humana hagués estat de forma diària, de forma quotidiana, més present. Aquesta és la gran lliçó que almenys jo, molta gent, podem aprendre en llegir i conèixer la biografia de Pau Casals. Un compromís diari amb les petites accions, però també amb els grans projectes vitals. Ell va mantenir una línia de coherència extraordinària al llarg de la seva vida. I aquesta coherència hauria de ser també un element, un esperó, un repte que ens hauríem de plantejar. En aquests moments de grans debats, per temes importantíssims en la història de Catalunya, segurament hauríem de recordar que Pau Casals defensa en tot moment la contundència de les posicions, però amb l'esforç extraordinari al diàleg com a exercici suprem que defineix la pròpia paraula política. No sabem què hauria fet, però en tot cas segur que ens hagués sorprès amb iniciatives evidentment innovadores.
Senyor Pardo, quan es recorda Pau Casals, en qualsevol circumstància, d'alguna manera, tots els que l'hem viscut, encara que sigui per la parla, pel que ens han transmès els nostres pares o per records que en tenim, el recordem amb molt afecte. Fins i tot si no sapiguéssim moltes de les coses que va arribar a fer a la seva vida. Jo em pregunto, les noves generacions el recorden prou? El recordem prou?
Mireu, això justament és un dels temes que més preocupen a la Fundació. Pau Casals és un heroi nacional a Catalunya. Tothom se sap de memòria el Parlament de l'any 71, Nacions Unides, I am a Catalan. Tornar-lo a veure és una emoció. Però malgrat que Pau Casals té el seu nom a centenars de pobles i viles de i ciutats de Catalunya, més de 400, el risc és que d'aquí poc temps, després de que les generacions que van conviure amb ell o han conegut els pares que van conviure amb ell, que era un coetani seu, vagin agafant el relleu d'altres, poc a poc Pau Casals acabi sent el nom d'una placa d'un carrer. Justament per això un objectiu fonamental és garantir que les noves generacions coneixen aquest llegat, no només artístic i cultural, sinó humanístic, de defensa dels valors de Pau Casals. I per això cal, com deia abans, reinventar les estratègies. N'hi ha una que està claríssim, que és l'impuls del talent. Catalunya no té encara un cello festival amb masterclasses diguem-ne, vinculat al nom de Pau Casals. Té un magnífic festival que es fa des de fa 34 anys al Vendrell, però no té una peça clau en l'itinerari internacional. L'hauria de tenir, s'ho mereix. Marta Casals va dir al Saló del Tinell el 23 d'octubre del passat, de l'any passat, amb el Vendrell i Barcelona podrien ser per Catalunya el que Salzburg és per Àustria, ningú en dubte. No? Però diguem-ne, aquesta preocupació per les generacions futures no només la podem resoldre parlant d'aquest valor reconegut universalment com a innovador de la música, com a extraordinari intèrpret, director i compositor, sinó també tenint en compte justament aquesta altra dimensió. Per aquesta raó estem intentant l'acord amb institucions de Catalunya perquè aquest museu que parla d'això obri les seves portes amb una certa facilitat a tots els escolars de Catalunya. És gairebé com una obsessió, garantir que els nens i nenes de Catalunya coneguin Pau Casals. Una estratègia és gaudint d'una visita i les activitats interactives que s'organitza a Sant Salvador, però també hi ha altres accions que volem emprendre. Per això voldria tancar aquesta resposta dient, malgrat aquesta dimensió d'heroi nacional, recordem que Pau Casals va ser un home que va superar fronteres, va construir noves geografies de complicitat. Té amics per tot arreu. I la pròpia situació de la Fundació, un cert repte econòmic que estem encarant amb el rellançament del propi projecte, comparativament amb el que altres ciutats o països destinen el suport de Pau Casals, és molt poc. A Puerto Rico, on ell s'exilia perquè la seva mare va néixer allà i la seva esposa també era de Puerto Rico i va rebre la invitació del llavors governador Luis Muñoz Marín, a Puerto Rico Pau Casals és un heroi nacional. Puerto Rico té una orquestra, i té un auditori, i té un museu, i té un festival important, i no només això, sinó a Kronberg, Alemanya, al costat de Frankfurt, hi ha un festival que de fet és un homenatge viu importantíssim, és un dels dos festivals de cello més importants que hi ha en el món. I a Marlboro, a l'estat de Vermont, als Estats Units, també l'edició del Marlboro Festival és un homenatge viu a Pau Casals. Però no hem d'oblidar que al Japó hi ha associacions de músics, col·lectius importantíssims i fins i tot un Pablo Casals Hall dissenyat per Arata Isosaki. És a dir,
a Catalunya de vegades... Sembla que s'estimi més a Pau Casals fora que a dins.
No estic dient això perquè per nosaltres és molt important, però segurament per ser un petit país com som, diguem-ne... A vegades no tenim la capacitat d'equilibrar la importància que donem a alguns noms, com el de Pau Casals, amb el que fa el suport i el reconeixement pràctic. I això no només passa per quin és l'ajut i suport que donen les administracions públiques a un projecte que, entre altres coses, gestiona un museu que està obert 363 dies l'any i que, com he dit abans, és segurament un dels millors espais museístics dedicats a un músic o a la música que hi ha a Europa. Si no em refereixo al compromís dels pares, portant els seus fills a visitar i a conèixer aquest museu. El nivell de coneixement de Pau Casals a través del treball a les escoles, el nivell de coneixement de Pau Casals en aquesta dimensió polifacètica de la seva vida, polièdrica de la seva vida, es pot realitzar i hauria de tenir una relació de major compromís, insisteixo, no només de les institucions, sinó de la ciutadania. Els pares, les mares, la gent propera a la música. És una mica preocupant, justament, aquesta perspectiva de que Pau Casals amb el temps quedi nom només com un nom d'un carrer. Ens hem entestat des de la Fundació i amb el suport en aquest sentit molt, molt contundent i una complicitat del Pare Abad, de la Marta Casals, del Narcís Serra i de tota la comissió executiva que està treballant en aquesta direcció, ens hem compromès justament a intentar evitar. Aquest és un objectiu estratègic, les noves generacions de catalans, i no només perquè va ser un català que a les Nacions Unides va dir el que va dir perquè li van donar la medalla de la pau, sinó perquè és un nom que ens hauria de recordar en la construcció de la nostra identitat. Jo sóc dels que penso que les identitats es tenen no perquè hem tingut uns reis o un passat, sinó perquè hi ha una voluntat. Les identitats, a mi vista, no existeixen, es construeixen cada dia. La gent és el que vol ser. I en aquest sentit, en aquest voler ser, els valors i la figura, les lliçons de Pau Casals haurien de ser un referent que hauria de formar part del projecte educatiu de Catalunya, de l'activitat cultural i, evidentment, d'allò que ens haurien d'enorgullir molt més enllà de la satisfacció que digués conciutadà d'un dels noms més universals que segurament hi ha en el món de la música.
Senyor Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, és un plaer escoltar-lo de totes maneres amb aquesta passió, perquè viure amb aquesta passió ja és un petit, podríem dir, sembrar el que serà. Jo voldria explicar-li una anècdota personal. Una vegada vam marxar amb la meva mare allò 3 dies a Prades, justament, amb un hotelet petit.
A Prada de Conflent.
I des de l'hotelet petit es veia justament el Canigó. I la senyora de l'hotelet i justament amb la meva mare parlaven. Vostè creu que des d'aquí, és des d'on veia el senyor Pau Casals, el Canigó, i parlava de que el Canigó era per ell, doncs, Catalunya? I jo això ho sentia des de molt petita. És a dir, que d'alguna manera jo crec que ho transmetré als meus fills i que no perdi l'esperança, que el seu treball és molt important, però que sí que hi ha molta gent que segueix creient, segueix tenint-lo present. Senyor Jordi Pardo, ha estat un plaer escoltar-lo. El temps se'ns acaba, tinc tertulians que volen participar perquè justament estan molt sensibilitzats. Si ens deixa, si ens acompanya,
si em permeteu, jo és que hauria de dir una cosa.
Digui.
És que no pot ser que els oïdors no hagin anat a Vilacasals.
Mm-hmm.
És que hi han d'anar-hi.
Mm-hmm.
Sant Salvador va ser la casa que ell va construir perquè la seva mare li va dir segurament tal com s'hi adreçava, Pablo, has de tenir una casa en aquella, en aquesta pàtria. Has de tenir una casa que sigui el teu vincle permanent emocional amb Catalunya. I per això es va construir la Casa de Sant Salvador, que de mica en mica van ampliant, i és aquest espai, no només de memòria, no, és un espai de memòria i sobretot que pretén proporcionar una experiència que faci reflexionar i que faci vibrar a la gent. Per això jo convidaria a tota l'audiència a que visitin Vilacasals, que paga la pena. I a més la casa nadiua del Vendrell, que és on va néixer, i el Vendrell és una vila fantàstica. Tot està a pocs minuts de Barcelona, val la pena.
I en aquesta direcció recordem als nostres oients que si volen més informació sobre la Fundació Pau Casals poden contactar amb www.paucasals.org, entre moltes d'altres vies de contacte. Nosaltres vibrarem, com deia el senyor Pardo, amb aquestes notes fantàstiques del cant dels ocells de Pau Casals.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Doncs amb aquestes precioses notes tocades per Pau Casals. Acomiadem l'entrevista que hem tingut avui, una entrevista sensible amb el director general de la Fundació Pau Casals, el senyor Jordi Pardo, que hem convidat a quedar-se a la nostra tertúlia, perquè els nostres tertulians d'avui tenien ganes de preguntar-li sobre la figura de Pau Casals més en aquests dies i sobre la seva tasca en la Fundació. Avui tenim amb nosaltres a la tertúlia el senyor Alfredo García García Blanco, enginyer i a més patró de la Fundació Pau Casals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim amb nosaltres la senyora Anna Boza, advocada. Bona tarda,
Anna.
Bona
tarda,
Carla. I el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
Doncs si volguéssim fer algun apunt abans que comencéssim amb l'actualitat.
Jo volia un momentet ràpid, perquè que m'ha encantat tot el que ha explicat i tot, i precisament per anar-hi amb els nens. Hem fet una mica propaganda, però també si jo m'aclareixo...
A la casa, a la Vila Casals.
És a dir, quin horari, quan està obert, i ara Setmana Santa ho teniu obert, ho teniu tancat, com ho teniu?
No, està, per descomptat, està obert, pot anar de dimarts a diumenge, amb un horari que comença a les 10 del matí, i a més, Vila Casals no només és un espai museístic que fa servir els sistemes audiovisuals, però d'una forma prudent i senzilla, és el mateix mestre a través de les seves pròpies paraules, declaracions, pensaments, amb silenci, ens presenta i ens relata la seva biografia, sinó compta, a més, amb els jardins de la casa, i com que això, tot això està en un lloc fantàstic, està arran de platja, és excusa fantàstica per passar-hi un dia. Podem estar, per descomptat, obert, és un lloc amable de visitar, hi ha un restaurant que s'ha ubicat justament en la casa que ell va construir pels seus amics, perquè allà s'hi aplegaven els músics vius més importants del seu temps per tocar a la sala de la música, que es podrà visitar, que es pot visitar, i on és on es projecta una interpretació fantàstica de la suite número 1 de Bach, interpretada per ell a Sant Miquel de Cuixà.
Moltes gràcies.
Està obert.
Això, Pau Casals forma part de la meva vida i suposo que la de molts, és veritat. Moltes gràcies per tot,
Senyor Ruga.
Jordi Pardo, et volia fer tres observacions. Primera, et felicito doblement, tant pel que has dit com pel que feu a la Fundació. Em sembla un treball molt important i molt bo cara al futur. Gràcies. En segon lloc, discrepo de que la teva afirmació de que possible pugui quedar Pau Casals només com un nom de carrers o places. I discrepo perquè, precisament, si es dona el nom de carrers, o inclús alguna vegada alguna plaça, o avinguda, com és el cas de Barcelona, al mestre Pau Casals, és precisament perquè és important Pau Casals a la nostra vida i a les nostres ciutats. I, per tant, no correm el risc de que sigui només un nom de carrer. M'explico?
Però sí que és veritat que hi ha noms de carrers, que a vegades passa un pel carrer i diu carrer, no sé si és nom. Sí. I no sap, i ha de posar al costat pintor o advocat. No,
per això dic discrepo, tot i que, com que ja t'he dit que estic plenament d'acord amb el que feu i us felicito per això, estic segur que no quedarà mai com sols un nom de carrer. I en tercer lloc et volia fer una pregunta. Molta gent identifica la melodia del cant dels ocells amb en Pau Casals. Ell no la va escriure.
No.
Ell la va divulgar, la va aprofitar i la va, sobretot, popularitzar. I en aquest sentit, el cant dels ocells ha quedat una mica i s'utilitza molt gairebé per acompanyar cerimònies fúnebres. A mi m'agradaria saber què en penses d'això, perquè en lloc de ser una melodia que acompanya un moment fúnebre, que fos una melodia que acompanyés moments de pau.
Bé, ara el que discrepo sóc jo. Mm-hmm. Molt cordialment. El Cant dels ocells és una melodia tradicional catalana, segurament amb orígens finals del XVII, principis del XVIII, que ell popularitza. Però, esclar, popularitza, a més, emprant un instrument que, gràcies a ell, passa a ser, o a tenir una categoria d'instrument solista, diguem-ne, per primera vegada, diguem, no? Esclar, per tant, és la suma d'una peça tradicional catalana interpretada per un cello i, a més, interpretada per un virtuós del cello. Segurament aquesta mixtura és la que va fer possible aquesta popularitat, no? Sobretot, diguem-ne, per la incorporació del propi mestre com a intèrpret i divulgador. Discrepo només en el sentit que no és una melodia fúnebre. És una melodia que ens aboca també la melangia, la nostàlgia, la introspecció. S'ha fet servir, evidentment, per cerimònies fúnebres, però també per finals de manifestacions clamant per l'esperança, com per exemple la manifestació més gran que es va fer en el món demanant que s'aturés la guerra d'Iraq. Va acabar justament amb la interpretació del Cant dels Ocells.
És un himne.
És un himne. Li han donat la... No és, és una cançó popular catalana, però li estem donant aquesta dimensió d'himne per molt solemne, però insisteixo en el que no només és aquesta excepció específica de caràcter funerari, sinó també de melangia, de nostàlgia, d'esperança, d'introspecció. Jo diria que és una melodia que convida a escoltar la pròpia respiració, el batec del cor, i, en definitiva, a mirar-nos a dintre i veure què tenim, no?
Senyor Pedro García Blanco, volia comentar.
Sí, jo voldria breument dues reflexions, no? Una primera, subratllar el sentit de fons que té que el programa Nostra Plusvàlua, que avui també parla de valors de l'economia, tinguem avui com a convidat a la Fundació Pau Casals en la figura del seu director general, que ens ha parlat abastament dels valors de convivència i valors socials que la vida d'en Pau Casals, el mestre, va personificar, no? Per tant, crec que encaixa perfectament a l'embarc d'avui, no? I després també una altra reflexió, aquesta molt personal, no? Que la música universal no té lletra. I en el moment que li poses lletra a la música deixa de ser universal per correspondre a un idioma concret, molt legítim, però un idioma concret, no? Llavors, des del cant dels ocells i, en fi, tantes i altres himnes de la humanitat, no? La música universal no té lletra, perquè d'aquesta manera els pobles s'entenen. I comença el problema quan poses lletra, i llavors la interpretació de lletra dificulta parlar directament als sentiments, no? Uh-huh. En el moment que aquí també a Catalunya estem en una situació de sentiments a flor de pell, no? Jo crec que aquesta reflexió d'escoltar més la música que la lletra seria important per tots.
Doncs amb aquestes costa, vostè deia, senyor Alfredo García García Blanco, a més, com a patró de la Fundació Pau Casals, apunta la importància que dins del plusvàlua pugui haver-hi cabuda una fundació que no té una voluntat específica relacionada amb l'economia, doncs, però tot i així és molt important perquè entenem precisament que l'economia no és només l'economia, sinó que és la manera de gestionar-nos d'un poble, per tant està en un altre nivell, la persona està per sobre, com apuntava el senyor Pardo. Ara em costa, senyor García García Blanco, començar amb temes, no? Doncs que tenim sobre la taula, molt més exacte, molt més, molt més concret.
Ara fa mandra i lluita.
Sí, però m'agradaria justament preguntar-los, i amb aquestes paraules que anem parlant de la música, amb tot això que anàvem dient del senyor, del mestre Pau Casals, com van viure tot el tema de la consulta?
Pues jo diria, fent servir la metàfora que he utilitzat, no? Que hauríem d'escoltar més la música de la Constitució que no la lletra. I una de les notícies que ens han repartit parla de la conferència del constitucionalista i parla de la Constitució, R.D. Mignon, em sembla que va ser abans d'allí, no? Sí. Al Cercle d'Economia, on parlava de com interpreta, sense necessitat de modificar la Constitució, interpreta d'una manera que doni resposta a legítimes demandes que avui en dia tenim plantejades, no? Això té a veure, jo crec, que amb aquesta apel·lació que feia, a sentir a fons la música i la lletra, deixar-la un moment de banda.
Senyora Boza, hola. Vostè que a més és advocada, sí, i entén més de lletres, anava a dir-li, de lleis.
De lleis. Aviam, jo ho vaig viure, mira, em va agradar, em vaig estar escoltant al final perquè vaig tenir molta feina, vaig tenir un dia complicat de despatx, però des de les 9 fins a del vespre, fins al final, ho vaig escoltar i vaig estar atenta i em va agradar. Perquè hi vaig veure passió, hi vaig veure respecte, vaig veure com durant 7 hores es va estar debatent un tema que és, potser sí, de sentiments, però també és polític, i va haver-hi respecte, no va haver-hi burla. Vam tenir una Marta Rovira parlant en castellà en un mercat accent català, respecte. Ningú va fer burla ni d'un costat ni de l'altre. Van parlar els del PP, van mantindre la seva postura. També vaig veure, per part d'Alfonso Alonso, vaig agafar l'última part, que ell responia com el senyor Rubalcaba. Vaig veure un àmbit amb el que em vaig fer sentir satisfeta. Per això, perquè es van exposar unes idees, el 150.2 és veritat que era una possibilitat, van dir que no, hi ha més camí, hi ha més alternativa, no es van tancar portes, perquè va haver-hi diàleg, sí, perquè va ser 7 hores d'un tema. Jo pensava, potser diran no, s'acaba, i sí que és veritat que és un tancament de porta, però al moment que està 7 hores dedicat a un tema que es pot continuar parlant, doncs positiu, esperança, sí, perquè sempre estem per poder parlar, per poder escoltar, per poder votar. Vull dir, jo em va fer satisfacció, això ho vaig dir, i que no hi hagués complexa ni un capcot de poder parlar sobre una qüestió catalana. És a dir, una mena de desacomplexament per part de tothom.
Gràcies, Anna, però sento discrepar.
Veus?
És a dir...
Això estem aquí,
és un diàleg.
La meva opinió és que era un pas necessari i va ser inclús un pas positiu. El resultat ja el sabíem davant mà. Tothom va dir el que ja sabíem que havia de dir, a excepció d'algun exabrupte de la dirigent de UPyD. La va ser l'excepció que confirma la regla, que tots els altres van ser respectuosos, però van mantenir-se en el seu to de dir d'aquí no ens movem. Àdhuc potser els representants de Catalunya, que l'únic que el que feien en tot cas era oferir, obrir la mà, però quedant-se-la buida. És a dir, per mi era un pas necessari i va ser un pas positiu perquè així ja han quedat clarificades totes les situacions. Ara bé, la proposta. de que obrir un diàleg per reformar la Constitució, per mi em sembla una via morta. I em sembla una via morta perquè la reforma de la Constitució no inclourà mai precisament el dret a decidir dels catalans. No ho inclourà perquè no s'aprovarà. Ja, però, no... Perquè en el fons el que demanava Catalunya, em sembla a mi, els representants dels partits polítics que estan en favor del dret a decidir, era precisament una interpretació o una reforma, en aquest sentit, una interpretació de la Constitució que permetés la votació. Per tant, una reforma de la Constitució que inclogui aquest possibilitat de dret a decidir de les comunitats autònomes, a mi em sembla que no s'aprovarà mai. Potser s'aprovarà alguna qüestió relativa a la successió a la jefatura de l'Estat, perquè a alguns els interessa per la qüestió doncs, de sexe dels hereus, no? Dels hereus del príncep. Però em penso que una modificació que inclogui el que els catalans estem demanant, a mi em penso que no serà possible.
Però breument, el que es demanava era que se'ns deixés la competència per nosaltres poder regular una llei. No era reformar la Constitució, era simplement demanar que se'ns derivés una competència per fer una llei orgànica perquè poguéssim fer aquest referèndum. El que efectivament es va dir... que es podia reformar la Constitució. És la primera vegada, per això és l'èxit, considero que és la primera vegada que en el Congrés un senyor Rajoy, un senyor Rubalcaba, s'han parlat de les possibilitats de reforma de la Constitució, que el mai potser arribarà, però això es va derivar de demanar que se'ns derivés a nosaltres una competència per fer una llei, va portar la conseqüència de que es parlés d'una possible reforma de la Constitució que mai abans s'havia dit. Jo, és un petit èxit. O sigui, jo crec que no estem tan lluny en aquest sentit. Tu dius mai, jo mira, potser no m'atreveixo a dir mai, perquè és molt fàcil dir mai, no? Nunca digues nunca jamás. Però ja hi érem i d'aquí es va derivar allò altre. I aquest petit, i potser es farà i potser no ja es podrà fer mai una votació, eh? Però almenys es va parlar.
Ho sé que es va parlar.
Es va parlar,
però
7 hores.
Recordar-te que precisament el president Mas ha dit que és més fàcil canviar la Constitució com s'ha fet a l'agost del 2011.
Quan
ho demana, la senyora Merkel,
perdona, Eduard,
quan ho demanen els catalans.
No és fàcil,
aquesta afirmació té un punt de demagògia en el sentit de que canvia la Constitució, com es va canviar efectivament en una setmana i mitja, va ser per un tema que no requeria una reforma constitucional tal com la mateixa Constitució preveu, i en canvi canvia el títol primer i segon de la Constitució requereix un procediment que és complicadíssim i farragós, no? Ara, dit això, jo crec que estem tots d'acord, com es va dir també ahir al Congrés, no?, que el tema no és jurídic, que ho és, sinó que és bàsicament polític. I si és polític, és un tema de diàleg. I el tema de diàleg, què significa? Significa posar els comptadors a zero. Perquè, clar, si comencem cadascú en posicions irreconciliables, si tu vols pujar i l'altre vol baixar, complicat, no? Ara, si cada part del contenciós fa marxa enrere, discreta, a lo millor s'està fent ja ara, però també llegint entre línies tant del debat com de la jornada posterior, no? Sembla que n'hi ha coses ja en marxa que no són de domini públic perquè no poden ser, no? Però que indiquen que ficar aquesta marxa enrere de cada posició s'està fent. Si vols que dos trens que van per la mateixa via, i és una única via, no xoquin, han de fer marxa enrere els dos. No pots demanar que un retrocedeixi l'altre no. Si els dos, com jo crec, que estan retrocedint, estem al principi d'un moment, també pensem, i amb això acabo, que el calendari marca molt la situació. El 25 de maig tenim eleccions europees. Del 25 de maig al setembre de la Diada queden 3-4 mesos, afavorits també per el clima d'estiu, no?, per poder lligar moltes coses, perquè l'única solució de sortida és el diàleg, no n'hi ha altra.
Ho seguirem perquè, com dèiem, l'economia també és, la societat també és com ens sentim i com ens trobem entre tots els ciutadans. M'agradaria, senyor Pardo, volia
sí,
afegir...
Sí, l'economia, jo crec que molt amb el valor de les paraules, no? De fet, la intel·ligència s'expressa a partir dels logos, els logos en els conceptes, no? I economia no és altra cosa, és oikonomies, vol dir l'administració de la casa, o sigui, del lloc on vivim. I, en canvi, ens pensem que l'economia és una cosa aliena a les persones. Jo crec que en aquest oblit del sentit de les paraules, dels logos, hi ha una de les causes que tenen a veure amb la pèrdua dels valors. I la pèrdua dels valors, per mi, és el que explica com ha estat possible desregular els mercats financers internacionals perquè tots acabéssim sent còmplices d'aquesta situació i fent esclatar aquestes bombolles que estan generant patiment a la gent, no?
La reforma de la Constitució que es va fer l'agost del 2011, no era una petita reforma, eh? Va canviar un ordre important. El que es donava abans preferència en el,
a
les persones,
en els
obrers, els treballadors, com a persones que havien de cobrar primer, en el cas, per exemple, de fallida d'empreses, o d'entitats i d'institucions, pensem que es va donar la preferència a la retribució al factor capital. I aquest canvi d'ordre de posar el capital per sobre del treball és un canvi d'ordre molt important que afecta realment a les persones. És a dir, aquest canvi constitucional, obligat per la senyora Merkel i per les institucions de la Unió Europea, no va ser un canvi petitet, eh? Va ser un canvi molt substancial.
Estic d'acord en quant a les conseqüències o al punt de vista deontològic ètic, no? Però jo el que em referia abans era en quant al modus operandi de canvi de la Constitució. Un canvi d'aquest tipus d'article requeria únicament votació majoritària o tres quarts, si recordo bé, de majoria al Congrés, ratificació per al cap de l'Estat, publicació i ja està. Era un tràmit que es podia substanciar en una setmana. El tema que es va portar abans d'ahir al Congrés no es substancia amb un tràmit legislatiu d'una setmana. Requereix dos legislatures, la que s'esgotaria per iniciar el procés de canvi i la posterior que hauria de ratificar, i això és un camí tan complicat que és millor, el que opino jo, el que aconsellava abans, recollint les paraules de Herrero de Miñón, no? De buscar una drecera per una via més accessible i menys traumàtica. No? També quan obres un meló no saps ben bé com ho tenies. Algú pot pensar que l'estatut anterior era el que era, i ho tenien controlat. L'actual, en canvi, hem obert una capsa de Pandora que ja veurem.
Justament parlàvem del lloc que ocupa l'economia, el lloc que ocupa les persones. En aquests últims minuts m'agradaria que fes referència a una notícia que potser no s'ha fet tan pública com altres, com per exemple doncs l'FMI, les noves ordres de l'FMI i d'altres temes més econòmics, podríem dir, que és la presentació de l'any, d'alguna manera, el síndic de Greuges, en el que Rafael Ribó, el nostre síndic, apunta que es nota ja la disminució en polítiques socials en el nivell de demandes, de peticions i de queixes tramitades durant aquest 2013. Apunta principalment a la infància, als serveis socials, a l'educació, a la salut i al treball. Com veuen aquesta proposta, aquest plantejament, més que proposta, plantejament clar del síndic de Greuges?
El senyor síndic de Greuges penso que se'n dona compte de que hi ha hagut un desplaçament de les sol·licituds que rep ell a la sindicatura, en el sentit de primer eren necessitats molt particulars i molt privades, a vegades, de relacions amb l'administració, d'un mal tracte o d'un retras, etc., a passar ara a que realment les denúncies són provocades per, diguem-li, les retallades i per la disminució de recursos públics destinats.
Exacte.
I això és el que ell segurament li ha despertat l'interès.
És una situació més comuna i després que de més duració, no? De més llarg termini. És a dir, no és una cosa puntual que dius, bueno, mira, llavors es traurà una subvenció o trobaré un lloc de feina. I clar, s'enquista, s'eternitza i aquells problemes puntuals es fan més greus. I suposo que aquest 40% que li han augmentat, doncs també abans la gent de queixar-se també s'ho pensa. Aviam, hi haurà de tot. Però la gent també, allò es queixa per vici, no. Vull dir, és que ens queixem.
Costa queixar-se.
Però vas intentant
tota
i
buscar
això, no? Sí. I vas intentant tirar endavant i quan veus que no, doncs clar, vas al síndic de Greuges, doncs, bé, home, és que s'han de fer aquests plantejaments, hem de ser conscients de les dificultats.
A mi com a ciutadana em preocupa aquesta sensació de desplaçament.
Sí, certament. El que passa és que el que es vol és que tot això aflori, no? Tenim situació complicadíssima a nivell econòmic, social, etc, però en termes generals mai ha viscut la humanitat com estem vivint ara. I un dels símptomes és la llibertat de la que gaudim, de que realment la gent pot exercir els seus drets, pot recórrer instàncies que poden actuar de mitjanceres i moderar els poders públics, no? I com deia la nostra companya, l'Anna Boza, fa un moment, no? Realment aquests drets s'han d'exercir. És a dir, el ciutadà ha de ser conscient que és part de l'estructura democràtica del país i no pot limitar-se a votar cada 4 anys.
Senyor Ruga.
Gràcies, Carla. El que passa és que potser el problema de fons és que no hem de necessàriament protegir les polítiques socials en el sentit de dir s'ha de limitar això, s'ha de limitar i conservar els drets, etc. Penso que hi ha una gestió dels recursos públics que és la de destinar, de establir millor les prioritats. I la prioritat, en qualsevol cas, ha de ser la creació d'ocupació. Pensem que si es creen llocs de treball, si es disminueix la desocupació que hi ha a Catalunya, les polítiques socials ja responen directament perquè es creen menys necessitats.
No es dona diners per tindre't així, com adormit o acontentat, sinó és promocionar la feina, que hi hagi un sou, que hi hagi...
Exacte, un sou més estable, un sou més segur, etc.
Que el sistema torni a funcionar.
Justos.
Doncs amb aquestes paraules tanquem ja el programa d'avui del Plusvàlua. Senyor Alfredo García García Blanco, enginyer patró de la Fundació Pau Casals, senyora Ana Boza, advocada,
gràcies.
Senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i senyor Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb un programa tan sentit. Agraïm gràcies també al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a l'Agència Catalana del Consum, el nostre tècnic, Jordi Carretero, que avui ens ha ajudat amb aquest Pau Casals fantàstic, i Carla Gràcia, qui us ha acompanyat. Fins la setmana vinent, moltes gràcies i bona... No, fins la setmana vinent, no, l'altra, després de Pasqua.